Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
Susara Avia Punto.
Ona ODS.
Onda ODS.
Una finestra oberta.
Una ventana abierta.
A un futur sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra oberta.
A un futur sostenible.
Juntes i Visibles és un programa dirigit a dones en situació d'atur o en condicions de precarietat o pobresa laboral. És un projecte de la cooperativa Barabara Educació que vol contribuir al canvi social i productiu de la precarietat laboral que pateixen les dones a partir del desenvolupament de processos d'empoderament individuals, grupals i col·lectius. Quins són els principals greuges i problemàtiques que pateixen les dones en l'àmbit laboral?
Primerament, és important destacar que quan nosaltres diem que fem atenció a dones no és una qüestió arbitrària, no? Dones, homes, no, és una qüestió de que hi ha unes problemàtiques específiques en concret, en la vida en general, però en concret en el món del treball, que afecten a les dones, no? Sobretot per aquesta diferenciació del que és productiu i el que és reproductiu.
Laura Rodríguez, advocada laboralista a la cooperativa Arrels Advocats.
I per qüestions i qüestions biològiques a la nostra pròpia idiosincràsia, no? Doncs hi ha una part reproductiva que és molt important, que pot ser real o pot ser imaginària, no? Està en l'imaginari, no? Que en algun moment nosaltres ens dedicarem a la reproducció, sigui o no veritat. Llavors, això desemboca en unes problemàtiques concretes que són, en primer lloc, una discriminació brutal quan les dones comencen a haver de tenir cura del menor, dels seus fills, o també d'un familiar, de la seva mare, del seu pare, no? Aquí comencen molts problemes a l'empresa, que fins ara havies produït i ara produeixes segurament, abans feies una mica més i ara fas el just per contracte, i aquí comença els primers problemes. Aquesta discriminació com es desmaterialitza? Doncs en qüestions de moving laboral, petites retallades de sou, no? Ja ho calculen perquè no et surti a compte demandar, però ja t'estan traient, que això al final, més que la quantitat econòmica, és el moving, no? Després casos d'assetjament sexual o assetjament per raó de gènere, i també hi ha un perfil molt concret de dona migrada, sí, treballadora de la llar en molts casos, amb una explotació brutal, però també amb treballs com l'hostaleria, no? Treballs que tenen poques inspeccions de treball i llavors tenen molta mà d'obra sense la situació administrativa regulada. I això fa que es vegin abocades a unes condicions de precarietat extremes.
Mira, nosaltres, com a Barabara Educació, fa molts anys que estem treballant en l'acompanyament amb dones en situació d'atur de llarga durada.
Laura Pérez, responsable de projectes a la cooperativa Barabara Educació.
Sobretot treballàvem amb dones majors de 45 anys que estaven en situacions, doncs això, no?, d'atur cronificat durant molt de temps. Al llarg de fer diverses edicions d'un programa d'acompanyament que es diu Educom Dones, vam veure com la necessitat, sobretot, de que cada vegada venien més a nosaltres dones que estaven treballant però que estaven en unes condicions de precarietat molt altes. I d'aquí surt una mica l'anàlisi de començar a dir, ostres, estem enfocades molt en persones, no?, en dones que estan en atur, però també hi ha ara mateix una necessitat molt gran, no?, de parlar de precarietat laboral femenina. A partir d'aquí comencem a analitzar una mica les dades i, com ja sabíem, no?, l'atur femení és crònic i és estructural a la nostra societat, i tot i que les dades d'atur van baixant, sabem que si les desagreguem per sexes, no?, les dones segueixen amb aquests índexs d'atur molt elevats i bastant crònics, sobretot les dones majors de 45 i les dones menors de 20 anys. I a partir d'aquí també vam començar a veure, doncs, tot el que és a través de, no?, de la feminització, de la pobresa, la gran necessitat que hi ha de tot aquest treball més global que pugui abarcar molt, una mica més enllà.
Un dels problemes que apunteu és que hi ha una legislació laboral poc regulada. Quines implicacions té?
Han de lluitar per tenir algun dret. Després ja lluitaran perquè aquests drets siguin efectius. No és com un estat prelegislatiu, per dir-ho d'alguna forma, no? Perquè les coses no estan regulades, no? Què passa si arribo cada dia 10 minuts tard perquè l'escola obre 10 minuts tard? És un problema que els homes majoritàriament no tenen. encara avui en dia, encara que sembli que estigui parlant de fa 10 anys, les estadístiques acompanyen, això és així, les cures és nom de donar. Què passa si em truquen a mig matí de l'escola i he de, ni que sigui atendre el telèfon? O què passa si la meva mare cau? No? Són qüestions que si tu pots mirar els teus treballadors, si 3 dies de permís, 2 dies de permís, d'acord, però i quina feina estic fent jo? És a dir, no només és la conseqüència que és la cura, sinó el tipus de feina que fan les dones. En una fàbrica marxes. Potser afecta la producció, però mecànicament es pot solucionar. No? Fins i tot en una botiga, que hi hagi 20 o 30 treballadores, marxes. Però cada vegada les feines, i més les de les dones, són més parcialitzades, precàries, individualitzades. Si tu estàs treballant amb atenció domiciliària, no pots desatendre un avi per anar a buscar la teva criatura a l'escola.
El projecte Juntes i Visibles inclou una exposició de fotografies i àudios d'històries reals que dones han compartit amb elles. Aquest és un testimoni d'una dona farmacèutica.
Soy farmacéutica y trabajo en un mundo donde la mayoría son mujeres. Con lo cual, los sueldos han sido según convenio. Yo no he notado ninguna diferencia con respecto a los hombres. Por otro lado, durante un corto de periodo de tiempo, sí que es verdad que tuve un jefe que era hombre. Y este jefe trataba de diferente manera a los hombres y a las mujeres. Y daba igual el rango, aunque el rango de las mujeres fuera superior, él trataba mal a las mujeres. Era misógino y se dedicaba a hacer sentir inferiores a las mujeres frente a los hombres, en los cuales confiaba plenamente, aunque claramente trabajaban peor y cometían muchos más errores que esas mujeres.
¿Cómo está vehiculado el proyecto Juntas y Visibles?
Tengo una línea de grandes objetivos, que por una banda es visibilizar la precarietat laboral femenina, poder treballar també en generar tota aquesta línia d'empoderament, no? I d'acompanyar les persones i d'acompanyar-nos entre nosaltres en ser conscients dels nostres drets i dels nostres deures en l'àmbit laboral, però també en tots els àmbits, no? De la vida i en última instància també treballar cara a la inserció sociolaboral de les dones. Per fer això ho fèiem des de pensar en la importància d'aquesta triple dimensió, no? Una dimensió que fos més comunitària, és a dir, que assolís la visibilització, que fes que es poguessin incorporar moltes dones a parlar d'aquest projecte, a participar-hi, a construir-lo i a fer-lo seu. La dimensió grupal, és a dir, treballar-ho des d'una dimensió col·lectiva a través d'un acompanyament personalitzat, però treballar-ho en grup. I després des de la dimensió individual i personal de cadascuna de les dones, perquè cada persona té la seva motxilla, té la seva història darrere, té la seva situació i necessita com aquest acompanyament més personalitzat.
Us compartim un segon testimoni de l'exposició Juntes i Visibles d'una dona que treballava a l'hostaleria.
Quan em plantejava escriure la meva experiència, dubtava moltíssim per si sóc una assetgerada i penso que justament això és el que m'ha espantat finalment a escriure-la. Durant molts anys vaig treballar en hostaleria, tant de cambrera com de cuinera. En un dels llocs on vaig treballar era més la més jove. Les noies no teníem gens de veu a l'hora de prendre decisions i sempre fèiem l'horari de nit, que era el que els nois no volien fer. Un punt en comú que he trobat en l'hostaleria és que volen noies perquè són menys problemàtiques, que això vol dir que són més sumisses, i també perquè mengen menys. I això és veritat perquè m'ho han dit a mi des del primer dia. Tot i que en un dels llocs on em van dir això van contractar nois perquè els amos es interessava per l'estatus dels xavals o del seu entorn. La cosa és que en aquest bar importava més el teu capital de bellesa que si treballaves bé. Em vaig haver de defensar de babosos davant del cap tota sola, que tant em feia perquè ho he fet mil cops, però quan he tingut persones al meu càrrec, sempre he vetllat per el seu benestar, encara que jo no fos l'ama, i hagués esperat que un cap hagués fet alguna cosa al seu local, que amb altres noies no passava igual. Però en aquesta línia tinc mil experiències, però anem per feina. En el cas és que vaig iniciar una relació afectiva amb un dels companys de feina, sí, una idea brillant. La qüestió és que jo treballava molt més i millor que ell, i està lleig que jo ho diga, però això era així objectivament. La bona qüestió és que sempre ens posaven a treballar junts i jo havia de demostrar cada segon que estava complint amb la meva feina i al final era insuportable. Els caps cada dos per tres se li queixaven de mi i ell m'ho deia. Encara que ara que ho pense no sé si s'ho inventaria perquè el poder que exercia sobre mi era per a tornar-se boja. Podria contar una barbaritat d'exemples concrets. Amb altres companyes llepones que eren l'ullet dret dels caps ficaven la llenya al foc sempre que podien. I super sorores, sí. Finalment, gràcies a la meva xarxa d'amistats, vaig aconseguir deixar aquell noi i aquella feina.
Aquests casos de dones us arriben del formulari que teniu a la pàgina web i on tothom pot escriure, però també, fins i tot, detectats pel servei sanitari, oi?
També d'alguns centres mèdics ens ha arribat molt de llevadores, de CAPs, de doctores de capçalera, perquè clar, els doctors de capçalera també aquí es troben amb una entrada de casos de mobbing o d'assetjament o de precarietat laboral, que evidentment no es curen amb pastilles, sinó amb drets laborals.
Per tant, les discriminacions no es redueixen a un aspecte econòmic.
O sigui, es tendeix a quantificar econòmicament la precarietat laboral, però aquest no és el problema. El problema són les conseqüències psicosocials, malalties mentals, depressions cròniques, i això comporta desatenció de la resta d'aspectes de la teva vida, no? Doncs ja sigui de les cures o personal, no? I també molt trastorn derivat del treball que acaba amb un desnonament, amb una ruptura de parella. Vull dir que tot té les conseqüències, no són només econòmiques, no?
Que vagi algú al metge per un problema com aquest és que no detecten elles mateixes que estan patint un greuge laboral, com si fos una cosa personal i prou, veritat?
Sí, és a dir, també un dels pilars importants quan es fa aquesta atenció individual que deriva després en comunitària o grupal és dir que el que t'està passant a tu no t'està passant a tu perquè et diguis Maria, perquè et diguis Antònia, sinó que t'està passant perquè ets una dona de 25 o de 50, no? Cadascuna amb les seves característiques, i el sistema actual això ho penalitza, no? Perquè t'allunyes del seu ideal.
La nostra societat,
ho penalitza. I és això, jo crec que quan tu ja li expliques això, les persones també es relaxen, no? Perquè moltes vegades hi ha un sentiment de culpabilitat molt gran. De jo que he fet alguna cosa per jo estar mereixent. No, tu no has fet res, que has nascut dona en aquest món.
L'empoderament del projecte es pot fer quan el problema ha quedat enrere o ha prescrit, per dir-ho d'alguna manera?
L'empoderament es pot donar i es dona, perquè almenys tu l'informes a aquella persona, li expliques què li està passant, per què li està passant i què podrà fer el proper cop. No, almenys la gent entén i no li torna a passar. També una cosa, la precarietat el que fa és que tinguis moltes feines al llarg de la teva vida, per tant el que t'ha passat amb una et servirà per una altra. No és que estiguis en una empresa tota la vida com abans.
Quina valoració feu d'aquest projecte en els poc més de 20 anys que fa que tenen a dones?
Potser l'estratègia que estem més satisfetes i no ens enorgulleix més d'aquest projecte és tot el treball grupal que es fa des d'aquesta aposta Educom Dones, no? Que és un treball grupal en el que es basa en generar processos d'empoderament i de generar que totes les persones, que totes les dones que hi participen siguin capaces de poder decidir el que volen fer amb les seves vides, en l'àmbit laboral i en l'àmbit personal, perquè per suposat va completament lligat, no? I la nostra aposta no ha sigut mai generar itineraris d'inserció laboral pur i durs, no? sinó fer processos d'acompanyament a mida de cadascuna de les persones i veure com anar construint la trajectòria professional, no? El que seria el projecte professional de cadascuna d'elles, per veure quines decisions prenem a la vida i el dret que tenim a prendre aquestes decisions per tirar endavant. I això funciona molt bé a nivell de la satisfacció de les dones que hi participen, a nivells d'inserció laboral, de presa de decisions que canvien vides.